Fer exercici no sempre significa entrenaments intensos o grans esforços físics. Hi ha disciplines que busquen l'equilibri entre cos i ment, ajudant-nos a millorar la salut des de la suavitat i la consciència corporal. Això és el que proposa l'associació Tai Chi Salut i Consciència, un espai dedicat a divulgar el Tai Chi taoista i altres pràctiques com el Qigong, sempre amb l'objectiu de promoure el benestar físic, mental i emocional. Marxem fins a Badalona per parlar amb Pere López, instructor del centre, i amb la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb el Pere López. Què tal, Pere? Com estàs?
Molt bé, gràcies per trucar.
Mira, primer de tot et vull començar preguntant, per qui no ho sàpiga, si em podies explicar què és el Tai Chi.
El Tai Chi és una disciplina que, com ja molta gent sap, ve de Xina, i són una sèrie de moviments ensemblats, és com una coreografia, que serveixen bàsicament per estirar el cos, les articulacions de braços, cames i columna vertebral, i llavors favoreix molt la millora dels tendons i lligaments de tot el cos.
Perquè, pel que he estat veient, la vostra associació es centra en el Tai Chi taoista, no?
Sí, però de fet, qualsevol disciplina que tingui un component de silenci interior es pot considerar que segueix uns principis del Tao, del taoisme. El que normalment s'anomena Tai Chi taoista és una forma de Tai Chi que es composa de 108 moviments. Per tant, és una forma bastant llarga. És una forma que dura uns 20-22 minuts, aproximadament.
I en què podries dir que és la principal diferència dels altres estils de Tai Chi?
Hi ha una part de calma interior que, com que és una seqüència llarga i, a més, és molt lent la forma de treballar-ho, dona molt de temps de buscar aquesta sensació de quietud. Llavors, potser el component de quietar la ment, de la calma interior, d'allunyar l'estrès, millorar possibles estats d'ansietat, és més remarcable amb el Tai Chi de la forma de 108 moviments.
Pel que també he pogut veure a la vostra pàgina web, a part de fer el Tai Chi, també promoveu, si ho pronuncio bé, el Qigong i la meditació. Em podria explicar una miqueta què són aquests conceptes i quina relació tenen amb el Tai Chi?
Hi ha un element comú entre el Tai Chi, el Qigong i la meditació, que és intentar aquietar la ment, allunyar els pensaments, estar realment concentrat en un mateix i en el silenci interior. El Qigong té un component que és la respiració. Així com el Tai Chi, la respiració és més lliure. Quan fem un exercici de Qigong, sempre ens semblem el moviment amb la respiració. Per tant, la respiració amb la disciplina de Qigong és més determinant. La pràctica del Qigong també es diferencia en que no són una sèrie de moviments coordinats. El Qigong, els moviments, en principi, són independents els uns dels altres. Va començar com imitant moviments d'animals, amb la idea de que el cos humà recuperés l'elasticitat que s'estava perdent amb la vida sedentària. El que passa és que amb el pas dels segles, entre el segle VI i el segle IX, aquests moviments es van anar coordinant fins que es van acabar semblant amb una seqüència. I aquest és, d'alguna forma, la transició dels moviments de Qigong fins al que coneixem com el Tai Chi.
Perquè és necessari tenir una bona forma física per començar a practicar Tai Chi?
No és necessari. Més aviat, la pràctica del Tai Chi o del Qigong anirà donant una bona tonalitat física. Agafaràs més força muscular, agafaràs més elasticitat, agafaràs una certa disciplina per la manera de treballar, notaràs que es van estirant els òrgans interns, perquè hi ha un component de la medicina xina que és interessant. Quan ells parlen de tendons, un tendó per ells no són solament els tendons de les articulacions dels braços o de les cames. Tendó és qualsevol part del cos que sigui susceptible d'estirament. I amb la pràctica d'aquesta disciplina, aquests tendons, aquests òrgans interns, el cor, el fetge, els pulmons, els ronyons, també s'estiren molt. Per tant, hi ha una tonificació a nivell intern que és molt interessant. Llavors, si tu arribes a Tai Chi amb una certa falta d'energia, amb problemes de salut, has sortit d'un procés de quimioteràpia, has sortit d'alguna intervenció quirúrgica de certa intensitat, de certa gravetat, la pràctica del Tai Chi, del Qigong, probablement et farà millorar la salut.
Perquè quins beneficis pot experimentar una persona que comenci a practicar Tai Chi de manera regular?
En primer lloc tenim aquest component de guanyar elasticitat, de guanyar massa muscular. Però després també hi ha un tema interessant, millora de la massa òssia. Aquí tenim un component que és la millora dels processos d'artrosi, d'osteoporosi i d'artritis reumatoide. Això és degut a la connexió que sempre estem fent amb la pràctica del Tai Chi i del Qigong, de la planta del peu amb el terra. Captem molta energia del terra que acaba passant en la pell, en els vasos capilars, a la sang, i acaba passant a l'os. Llavors es produeix un efecte de activació de les cèl·lules encarregades de la reproducció de la massa òssia. Aquest és el secret de per què el Tai Chi es recomana per frenar processos d'artrosi o d'osteoporosi o d'artritis reumatoide. És, de fet, és un procés de física. No fa falta ni saber medicina xinesa. Els èxits importants que hem tingut a l'associació han sigut molt per frenar aquests processos d'osteoporosis. Moltes companyes, també algun company afectat d'osteoporosi, ens han vingut amb densitometries perquè els metges s'estranyaven que amb la pràctica del Tai Chi o del Qigong la massa òssia millori. Perquè normalment és fàcil, s'acostuma a parar de vegades l'osteoporosi, però que millori la qualitat de la massa òssia ja és més estrany. I realment és una de les vertents més interessants de la pràctica del Tai Chi.
Perquè quant de temps creus que cal practicar Tai Chi per començar a notar-ne els beneficis?
6 mesos, 2 cops per setmana almenys. De fet, jo fa ja bastants anys, fa uns 20 anys, vaig assistir a una conferència d'una metgessa i una infermera de Vall d'Hebron, de l'Hospital Vall d'Hebron, i elles van estar fent una experiència pilot, treballant uns quants dies a la setmana, amb persones afectades d'osteoporosi. I al cap d'aquests 6 mesos van veure que els resultats realment eren molt, molt espectaculars. Aquest va ser una mica el motiu del perquè la classe mèdica occidental també en aquell moment està molt a favor i està recomanant molt la pràctica del Tai Chi i del Qigong.
Pel que tu hagis vist i per la teva pròpia experiència, quins són els errors més comuns que comenten els principiants?
La posició dels peus. És molt important els angles i les línies que marquem amb els peus quan comencem a practicar Tai Chi. Perquè en funció de l'angle i de la línia que marquem amb els peus, assolirem que la columna vertebral giri d'una determinada manera i s'estiri d'una determinada manera. Per tant, el més important per un alumne que comença és aprendre bé quina és la posició dels peus. També la manera de caminar fent la seqüència de Tai Chi. Es camina d'una forma una mica curiosa. Semblem gats que estem caminant com anant de cacera o qualsevol felí, un tigre, un guepard, un gato montés. La forma de caminar equival molt a la manera de caminar dels felins. Aquesta manera curiosa de caminar no s'assoleix de seguida i és una de les coses que requereix una certa pràctica.
Perquè aquests exercicis es poden fer a casa sense instructor?
De fet, ho recomanem. Hi ha una forma d'ensenyar el Tai Chi molt curiosa, que la van portar els mestres de Tai Chi taoista que van arribar a Occident a finals dels anys 60, principis dels 70, que és que primer el moviment l'explica l'instructor, l'explica la persona que està fent la classe. Després, tota la classe intenta fer el mateix moviment. I després recomanem, i ho recomanem molt, que cada persona ho provi a casa particularment. Segurament que no se'n recordarà de tot, però aquest provar-ho pel teu compte és importantíssim, perquè és la forma en què tu pots experimentar què és el que realment has integrat, què és el que realment has assolit, el que ja tens d'alguna manera assumit. I llavors és molt important provar-ho pel teu compte, també. Uh-huh. El que passa és que és necessari venir a classe per saber com tens que col·locar els peus, com tens que girar la columna, com tens que estirar la columna.
Què creus que fa que cada vegada més gent s'interessi per aquesta pràctica?
Jo crec que la societat occidental té un component d'estrès i d'angoixa vital. Llavors, moltes vegades és un problema de salut. I els metges ho recomanen, i en aquest sentit és interessant que la medicina occidental recomani aquesta pràctica per millorar aquests aspectes que hem comentat. Però també és veritat que hi ha un component de quietud interior, que igual que molta gent s'interessa per la meditació, per buscar aquest espai durant el dia de quietar la ment, també s'interessen per disciplines com el Tai Chi, com el ioga, com el Qigong, que et donen aquest component de calma interior, de relaxació, de calmar la ment, de parar aquesta ràdio que tenim en el cervell que sembla que sempre estigui engegada. D'alguna manera ens ajuda a desconnectar. Quan vaig començar no era una persona gens dotada, era més aviat un alumne amb dificultats perquè no tenia problemes de salut però era molt rígid. I em va costar agafar aquesta elasticitat. Però, en canvi, des del principi, des del primer dia que vaig començar a practicar Tai Chi, em vaig donar compte que sortia de classe molt relaxat, amb una sensació de benestar. I això és el que em va animar a continuar.
Perquè arrel de tot el que m'has comentat, de l'estrès i el ritme de vida que portem actualment, heu notat un augment en la demanda del Tai Chi?
En aquest moment, la nostra associació té molts alumnes i hem hagut d'ampliar el nombre de grups i de diferents edats, a més. Però també és veritat que ha sigut un creixement progressiu. no ha sigut un creixement espectacular. Nosaltres portem 18 anys a la ciutat i amb aquests 18 anys, de fet, sempre hem anat creixent, menys potser els mesos del Covid. Però quan vam sortir del Covid, curiosament, i aquí vam tenir potser l'encert de la nostra presidenta, de la Dolors Mac, que va proposar començar a practicar l'aire lliure quan sortíem de la pandèmia. I aquesta pràctica a l'aire lliure va animar moltíssima gent, perquè sortíem d'una situació de confinament. I les classes que d'alguna forma va programar la Dolors Mac per fer l'aire lliure van ser molt determinants perquè moltíssima gent s'animés a practicar-ho, o bé a la sala, quan ja vam poder, o bé treballant a l'aire lliure.
I ja per anar acabant, quines recomanacions donaries a algú que vulgui iniciar-se en aquesta disciplina?
Que ho provi, que ho vingui a provar, però que tampoc esperi resultats immediats i espectaculars. Els beneficis del Tai Chi, i aquí hi ha un element que no hem comentat, perquè és l'equilibri, millorar l'equilibri, són beneficis que es van assolint de mica en mica. Notarem el benefici al cap d'aquests 6 mesos que comentàvem, sobretot al cap d'un any i mig. Per tant, aquí trenquem amb el component aquest d'immediatesa, que sembla que és el que predomina la societat, que tot té que ser de seguida. El Tai Chi i el Qigong, i possiblement el ioga també, els amics que tinc de ioga, no funcionem d'aquesta manera. El company que s'anima a provar una disciplina d'aquestes es té que donar temps. No serà, en aquest sentit, anem una mica a contracorrent, perquè no és una disciplina d'immediatesa, és una carrera de mig fons.
Doncs, Pere López, instructor del Centre Tai Chi Salut i Consciència, moltes gràcies per aportar-nos els teus coneixements sobre el Tai Chi. Bona tarda.
A vosaltres per trucar. Moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats a les xarxes.
Anem molt ràpidament, com cada divendres, a fer un repàs, una ullada al que destaquen les xarxes, o han destacat els últims dies. Però avui farem un mini monogràfic, oi que sí, Joan Muñoz?
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui no parlarem de l'Isla de les Tentaciones, no parlarem de les xarxes en si, però sí d'un tema que a les xarxes durant aquesta setmana ha estat molt, molt, molt repetit, sobretot a l'Argentina, perquè parlarem de Javier Milei. Primer de tot, qui és Javier Milei? Doncs evidentment és el president de l'Argentina des del desembre del 2023. Abans, però, el 2021 era diputat, després d'haver obtingut el 17% dels vots a les eleccions legislatives de Buenos Aires. I encara abans era un reconegut tertulià i polèmic economista. El nucli discursiu de Milei, perquè no ho sàpiga, girava entorn a la llibertat. Hi ha un concepte que ell va batejar com la casta. La casta, la casta, que era la classe política argentina que viu de l'Estat, que fa polítiques en contra de la població i que no va demostrar ser capaç, doncs, de solucionar els problemes que tenia l'Argentina, sobretot els derivats de la inflació. Vale? Ell prometia destruir tota aquesta classe política.
Ministerio de Cultura, afuera! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera.
Amb qui es va quedar?
Doncs amb molt poquetes coses. I en aquest marc, entre altres, doncs, la defensa, la justícia, les relacions exteriors, l'economia... Bé, en aquest marc proposa consignes com la dolarització, l'eliminació del Banc Central, la lliure importació d'armes, la venda lliure d'òrgans... Una vegada arribat al poder, però les seves polítiques no han estat tan agressives com deia. Però han canviat coses. En positiu, essencialment dues. La inflació ha baixat moltíssim, d'un 12,8% a un 2,4% mensualment, que és la més baixa des de fa 4 anys, i després que per primera vegada en 16 anys la despesa pública és inferior als ingressos públics. Això, clar, no ha estat gratis. La sanitat, l'educació i la cultura, sobretot, són algun dels sectors Digues?
No, és que... Acaba.
Sí, sí, són, doncs aquests sectors han patit importants retallades i, de fet, tot i que la inflació ha baixat, la pobresa ha augmentat del 40 al 53%.
Sí, està molt bé que la despesa doncs es rebaixi, però si és a costa de fer uns serveis de pèssims, de donar uns serveis a la població que no serveixen absolutament per res, ja m'explicaràs?
Sí, en el que és explícitament econòmic, per exemple, el Fondo Monetari Internacional ha felicitat a Milei per la seva tasca, perquè sí, és veritat que en el dia a dia, de, sobretot dels botiguers, era un problema bastant constant el tema de la inflació. Un dia els preus eren una cosa i a l'altre doncs, era una altra. I això va fer que durant el seu primer any doncs, la popularitat de Milei fos molt alta, segons les enquestes, d'un 56%. Però bé, arribem a un punt en què ja la seva popularitat baixa. Per què? Doncs ara fa uns dies va posar una piulada, que en posa moltes, a la xarxa Social X,
sí,
en què incitava els seus seguidors a invertir en dòlar libra, una nova criptomoneda que va presentar com un part d'un projecte per a finançar petits emprenedors. En minuts després d'aquest tuit va aconseguir una cotització global de 4.000 milions de dòlars, aquesta criptomoneda, quan tot semblava que era un gran negoci, doncs es va consumar l'estafa.
I'm broke! I'm gonna find you! I'm gonna find you, Dennis! I'm gonna find you! You robbed me! I have nothing! I have to sell my Rolex! I have to sell it! I have to sell all my shit!
I've only got one thing to say! I've only got one fucking thing to say! I'm so angry! Since the president of Argentina wants to block me! Since he wants to block me like some bitch!
Mare
like
meva.
Sí, aquest que sentim bramar és l'influencer i trader estadounidenc Ape, que va invertir $1 milió en la criptomoneda i els va perdre. Recordem que Milei compta amb la benedicció de personatges com Donald Trump i sobretot d'Elon Musk, d'aquí es podia entendre...
Sí, són del mateix club.
Doncs d'aquí es podria entendre una mica la credibilitat d'aquest nano i d'altres en invertir tants calés en una criptomoneda recomanada pel president d'Argentina. Una vegada va explotar tot això, Milei esborra la piulada i afegeix una nova dient que no havia interioritzat massa sobre el tema i que no es veia com capacitat per parlar sobre aquesta criptomoneda. Bé, ja n'havia parlat una mica tard, perquè ara Milei s'enfronta a una investigació per possible estafa i associació il·lícita, no només a l'Argentina, sinó també als Estats Units, que és el que poder...
Clar, pels afectats.
Correcte, és el que poder li porta més problemes. Llavors, uns dies després, unes hores després...
Ara que potser tampoc no haurà de tema gaire,
no crec que
tenint en compte...
Però, unes hores després, a la cadena argentina TN s'emetia una entrevista amb Milei per parlar una mica d'aquesta temàtica i d'altres. L'entrevistat és Milei, el periodista és Jonathan Viale.
Aquellos que participaron en eso, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro... Y además, lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí.
Que no és el mateix, per ell no és el mateix. No cal ser molt llest per entendre que aquesta entrevista no deixa de ser una estratègia comunicativa de Milei per doncs, sortir una mica de la problemàtica. I clar,
això... Amb censura ja, inclosa, no?
Això és el que parlem. Si ja és evident que aquest tipus d'entrevistes a les poques hores amb el president d'Argentina és una estratègia comunicativa, doncs es va filtrar des del mateix canal TN aquesta part de l'entrevista que no havia sortit.
Los temas jurídicos no son los míos. Sería okay. Imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo esto, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Cunio. Mariano Cunio Libarona.
Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas.
Digo, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, sí. Digo, es el que entiende de este
no,
tema.
No, pero como es un tema en el cual estás... Participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde
sí,
mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Bueno,
me lo dijiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente. Sí.
Jo pregunto, té dos comptes a Milei, un de president i un de Javier Milei?
No, té la mateixa. I tot i que posi la seva biografia, que és economista, està verificada com el president d'Argentina.
Amigo.
El programa de tot això, expliquem una mica el que hem escoltat a les imatges. Uns segons després d'aquest moment, es veu a Santiago Caputo, que és realment qui s'encarrega de portar el govern de Milei, perquè Milei és un economista. El cap pensant de tota la política Milei és Santiago Caputo. Doncs interromp el periodista quan insistia en remarcar que ell és ciutadà. Que això no li permet opinar lliurement a X, sobretot amb coses tan delicades com el tema de l'economia i incitar a invertir en criptomoneda. I és que la intervenció de Caputo agafa molt sentit, perquè Milei diu que utilitzarà al ministre de Justícia, Mariano Cuneo Liberona, que serà qui s'encarregui de la seva estratègia judicial en els judicis que tindrà ara pendents. I és que això no és legal.
Al final, dice que iba a consultar al ministro de Justicia. Yo le digo, ¿cómo va a seguir esto? La última que te pregunto, ¿cómo va a seguir? Y bueno, lo voy a consultar con el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Liberona. Y ahí Caputo se da cuenta que Milei está cometiendo un error delicado, que es, no tiene que él preguntarle al ministro de Justicia cómo seguir, porque el ministro de Justicia no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la justicia. Entonces Caputo comete una grosería, que es que dice, paren.
Clar, és que, a més, ell insisteix que ho fa com a ciutadà.
Sí, sí, no.
Per tant, com a ciutadà, se'n va el ministre i li diu, escolta, xato,
fes-me d'advocat. Doncs això no és legal, com tampoc és legal censurar un periodista. Bé, no sé si és legal, però no s'hauria de fer. Tota aquesta situació ha desembocat en la crisi més gran del mandat de Milei. I això es va veure reflectit en el Cosquín Rock, que és un festival de música que va tenir lloc aquest cap de setmana a Córdoba, Argentina.
Tienen tantas mentiras, tanta criptomoneda, tanta libertad. Y digo, fuera de aquí.
Aquest que escoltàvem és Ciro Martínez, vocalista del grup de rock Los Piojos, que va aprofitar la interpretació del seu popular tema Llévatelo per canviar-li la lletra, i en comptes de dir tienen tantes mentires, tanta cocaïna, tanta libertat, doncs va voler dir el que hem escoltat, tantes mentires, tanta criptomoneda, tanta libertat. Per la seva banda, un altre artista, aquest cop Joaquín Levington, de la banda Turf, li dedicava aquestes paraules a Javier Milei.
D'esta manera voy a hacer sutil, voy a decir Milei chupame en la pija, pero no...
No,
no, no,
no, no, no.
Milei xupava bien la pija.
Ah.
Sí, sí. Bé, és interessant, és interessant explicar que Javier Milei no només arrossegava aquesta polèmica de la criptomoneda previ al Cosquín Rock. Per una banda, el 12 de febrer, només uns dies abans, el cantant urbà Milo J tenia previst un esdeveniment gratuït per la preescolta de la versió de luxe del seu darrer disc, que es titulava 166.
Cantor del cuestre, pecado después, no hay game porque me mira mal y me tratan bien. No vi un feliz Navidad de ninguno colgado del 166 barandé. Chúpeme la de vinculándome.
El punt de tot és que l'esdeveniment anava a tenir lloc a la ex-ESMA, que és un espai de memòria que on fa unes dècades era un dels majors centres clandestins de detenció durant la darrera dictadura. Un problema que, per exemple, a la pel·lícula Argentina 1985 es parla d'ell. Però el govern va cancel·lar-lo en l'últim moment, al·legant que no se'ls havia comunicat l'existència d'aquest show i que això podia comportar problemes de seguretat i salubritat. Però l'artista no n'està d'acord amb això.
Gente, les quiero informar que lo que hoy va a ser la preescucha del 12 del 2 para el Deluxe acá en la ESMA en Buenos Aires no se va a poder dar. El gobierno nacional mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están, que dijeron que no estaban. Un montón de cosas se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya sabemos cómo funciona todo esto.
Més censura.
Un moviment que s'entén per diverses coses. Primer, perquè Milo J ja s'havia posicionat en contra de Milei, perquè és prou reivindicatiu amb les seves lletres, i perquè l'ex-ESMA està gestionat pel govern. I clar, el show era gratuït. Milei està en contra dels ajuts a la cultura, llavors, doncs, a Milo J també, evidentment, se li va donar suport al Cosquín Rock.
Per això aprovecho a recordar a qualsevol persona que diga amar la Argentina i que censura los artistas i que tenga la possibilitat de seguir preservando estos lugares naturales, tengan los recursos y se la pasen en Twitter estafando gente. Y si esa persona es el presidente, ni te cuento.
Aquesta que escoltàvem era...
No riguis, perquè, escolta, era ara que... parlem de l'Argentina, però és que aquí també ha passat.
Sí, correcte. O sigui que... Aquesta que escoltàvem era Blair, que és una catalana argentina i està en contra, clarament, de Milei. I ara saltem a l'altra part de la polèmica, la que involucra les artistes Lali Espósito i Maria Becerra, que també són argentines, totes dues obertament anti-Milei i antifeixistes. Se les ha vist a marxes anti-Milei, vull dir, estan reconegudes en contra de Milei. Doncs han tingut que, alguna que altra polèmica ja amb Milei, no només ara, sinó des de que va començar com a president. I això deia Maria Becerra sobre Milei i el seu interès per silenciar artistes, en concret a Lali Espósito.
Viste, es todo forma parte de la democracia, viste, de la libre expresión, viste, la libertad de expresión. Es como que, gracias a Dios, estamos en democracia hace bastantes años. Y nada, creo que de repente querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa...
No más.
Como que no va.
Mira,
loco.
Clarament no va. Doncs bé, durant les setmanes prèvies al Cosquín Rock, Milei s'havia referit a les dues cantants per Maria Becerra, que són les sigles de Banco Central de la República Argentina, i Lali Depósito, en lloc dels seus noms reals, Lali Expósito i Maria Becerra. I això, clar, s'entén com una provocació, com no. I al festival d'aquest cap de setmana, els artistes també se'n van recordar.
Bueno, queremos dedicar este show a todos nuestros colegas, en especial a Maria Becerra, a Lali Expósito y a Milo Jota. Repudiar el agravio y la censura en la cultura.
Aquest que escoltàvem era Emiliano Branchiari, vocalista de la banda uruguaiana No te va gustar, i recordeu de l'entrevista, us recordeu de l'entrevista que jo parlava, del TN amb...
Sí.
Vale, doncs el president argentí també es va parlar i va donar explicacions sobre el que havia passat aquest cap de setmana al Cosquín Rock i de les dues artistes, de Maria Becerra i de Lali Expósito.
Este fin de semana muchos artistas salieron a criticarte. No sé, por ejemplo, después de lo que pasó con Lali Expósito.
Lali Depósito.
Maria Becerra.
Maria Becerra. Ex ante, no tengo nada contra los artistas. Digo, de hecho, festejo el arte. De hecho, yo tuve una banda de rock, digamos, o sea, con lo cual, o sea, yo no tengo nada contra los artistas. Lo que yo digo es que si vos sos artista, vos vivís de ofrecer tu producto, que es servir al prójimo como con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Ahora, si vos para vivir del arte necesitás subsidios del Estado, vos no sos un artista, vos sos un empleado público.
Ja no només és per Twitter, sinó que dona una entrevista a cadenes nacionals i es refereix amb elles, doncs, en aquests termes. Quin és el problema? I el que moltíssima gent es queixa és que molts artistes, estan en contra de Milei, s'han posicionat en contra de Milei, però només a les dones és a les que les ridiculitza.
Ataca les dones.
De fet, en aquest tall també es parla dels Piojos, que nosaltres hem parlat durant aquest Connectats a les xarxes, i ell no és capaç de, a Ciro Martínez, referir-se a ell despectivament, només a les dones. Bé, doncs així estan les coses a l'Argentina amb Milei. Veurem què passa amb els judicis que puguin tenir amb el tema de les criptomonedes, que segurament quedaran res. I per la part musical, doncs la guerra continuarà, perquè ja va haver-hi reivindicacions al Martín Fierro, que són com els Goya de l'Argentina, perquè també s'està atacant la cultura del cinema, s'està revisant com funcionarà l'Inca, que és una mica qui gestiona les subvencions del cinema. I bé, seguiran haver reivindicacions a gairebé tots els sectors culturals perquè les constants retallades en aquest sector doncs són molt grans.
Molt bé, doncs avui ens hem capbussat en aquestes xarxes i en aquesta informació que ens arriba des de l'Argentina. Gràcies, Joan.
Gràcies a tots.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebert.
Yeah.
experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El moment de repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, com sempre fem, de la mà de Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. De nou torna al cinema el Connectats. És divendres, per tant, toca cinema. I com sempre ho fem amb el periodista de Diari de Terrassa i el cinèfil aquí que tenim lligat de mans i peus, perquè no s'escapi el Jordi Guillem. Què tal?
Hola, bon dia, com anem?
Doncs la fórmula habitual, tot i que fa mesos que dèiem, va, aviam si fem un canvi i tal, però de moment no hi ha canvis, aquí continua tot, és parlar de les 5 pel·lícules més destacades, realment se n'estrenen poquetes també, de nou, aquesta setmana, i després parlarem de l'aniversari de l'estrena d'una pel·lícula que, doncs, de culte, podríem dir, eh? Comencem amb Padres, un thriller, un drama fet a Espanya. Va, què m'expliques?
Sí, més que drama, un thriller. És una història d'un adolescent, una noia de 15 anys que desapareix, marxa de casa per anar-se'n a un festival de música amb la seva millor amiga, i els seus pares, el Jaime i la Victòria, que estan divorciats, es reuneixen a l'antic xalet familiar on vivien amb la seva filla per intentar trobar-la. Tot es torna més estrany i més misteriós quan descobreixen quina és la ubicació del mòbil de la seva filla. A partir d'aquí, doncs, començarà aquesta desesperada recerca. Una pel·lícula dirigida per José Ángel Boollo i interpretada per Natalia Berbeque i Fernando Cayo.
Doncs molt bé, doncs, com dius, Cayo, has callat, doncs escoltem una mica d'aquesta Padres.
Molt bé.
¿Pasa algo?
No, 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 es que no consigo hablar con María, tiene el teléfono apagado. Cristina, ¿tú sabes dónde está María? Es que nos dijo que se iba contigo al festival de música.
Dígale, por favor, que nos llame lo antes posible. Dígale que es un asunto de vida o muerte, ¿me entiende?
Llegó un mensaje de localización.
¿Marruecos? ¿Cómo no has llamado ya a la policía?
Pero si ya sabes lo que me van a decir.
Doncs aquest Padres, aquest thriller fet aquí amb la Natalia Berbe, que heu sentit la veu si la coneixeu, de protagonista. Ens anem a Brasil. A on estoy aquí? Què m'expliques d'això?
Brasil és la propera destinació. Estem davant d'una pel·lícula major, perquè és una de les finalistes als Òscar, una pel·lícula que va guanyar el Goya a millor pel·lícula estrangera, el passat cerimònia dels Goya. És una pel·li del director Walter Salles, que es diu A un estoy aquí.
Sí, no ho havia dit jo, eh?
Segurament us sonarà Walter Salles, aquest cineasta brasiler, per Diarios de Motocicleta, però sobretot per Estación Central de Brasil, una pel·lícula que va tenir molt d'èxit i molt bones crítiques. En aquesta ocasió ens parla d'un tema que és recurrent a Amèrica del Sud. Se n'ha parlat, hi ha hagut temes d'aquests a Brasil, a l'Argentina, també a Uruguai i a d'altres llocs. En aquest cas parlem de la dictadura militar que ha assolat aquests països, i aquí Salles agafa les memòries de Marcelo Rubens Palva, en les quals ell explica com la seva mare es va veure obligada a exercir l'activisme polític quan el seu marit, el diputat esquerrà Rubens Palva, doncs va ser capturat pel règim de la dictadura militar, que a Brasil va començar a principis dels anys 70, cap a l'any 1971, i tot el que va succeir. Està interpretada per Fernanda Torres, Celton Mello i Fernanda Montenegro. És una pel·li que se n'ha parlat molt bé, ha tingut molt d'èxit a tots els festivals i sona pels Oscars.
Molt bé. Doncs marxem del Brasil i ens anem a Gran Bretanya, on podem veure un drama històric de, que es diu L'última reina, entre parèntesis, Firebrand.
Firebrand és el títol en anglès, L'última reina en castellà, és una pel·li de Karim Aynous, interpretada per una gran actriu nord-americana com Alicia Vikander, a banda de Jude Law i Ruby Bentall, entre d'altres. Està ambientada a la cort, a la sanguinolenta cort, una cosa tremenda, dels Tudor, i ens explica la història del rei Enric VIII d'Anglaterra. L'explica, aquesta és la novetat, perquè aquesta història s'explica moltes vegades, des del punt de vista de la reina Catalina Parr, que és la sisena i darrera esposa del rei Enric. És l'última, l'única, de fet, totes les altres van morir o van ser desterrades, aquesta és l'única que va salvar la vida.
Doncs sí, les sis esposes d'Enric VIII, que va promoure un disc d'un pianista que es deia Rick, o es diu Rick Wakeman, cada cançó, doncs, Catalina Parr...
Era una esposa,
Aragón,
no?
Exacte. Escoltem una miqueta d'aquest L'última reina.
No toleramos a los herejes.
Me matará igual que mató a mi madre.
Jamás te haría eso. ¿Me oyes?
Las cinco esposas que la precedieron tuvieron un fin prematuro. Pero el destino de Catalina cambiaría el reino para siempre.
Doncs aquesta pel·lícula basada en la vida de la darrera esposa d'aquest rei dels britànics, o d'Anglaterra, que van acabar unes mortes, les altres...
Van acabar malament.
Bé, malament els matrimonis no van acabar. Marxem als Estats Units, una pel·lícula de terror que no penso veure, que es diu The Monkey.
Doncs mira, jo sí que la penso veure, perquè està basada...
Bueno, hi ha gent que té els gustos...
Sí, no, això. És l'adaptació d'un relat curt del meu admiradíssim Stephen King. És una pel·li, a més, dirigida per un cineasta especialista en aquest gènere de terror, que es diu Osgood Perkins, que és el fill de l'actor Anthony Perkins. Per tant, té tots els números de que la veiem. Està protagonitzada per Theo James i Elijah Wood i explica la història, una mica així curiosa, de dos germans bessons, el Hal i el Bill, que un bon dia, jugant a casa, descobreixen un antic mono, un mono de joguina, que és el The Monkey del títol, que el tenia el seu pare quan era petit, està amagat a l'àtic, i a partir d'aquí, a conseqüència del mono, doncs, comencen a haver-hi una sèrie de morts truculentes al seu voltant, el mono s'acarnissa amb la seva família, i els germans decideixen, per solucionar la situació, doncs, tirar el mono i continuar amb les seves vides. Què passa? Que amb el pas dels anys, ells es fan grans i les misterioses morts tornen a succeir i els germans, doncs, es truquen i hauran de tornar-se a trobar per intentar destruir aquest mono, que es veu que li facis el que li facis, ell sempre torna. Veurem per on va. Si us agrada el gènere, doncs aquí la teniu.
Doncs molt bé, els que us agradi el terror, doncs ja ho teniu, el The Monkey, aquest basat en un curt de Stephen King, que, com sabeu, és un gran autor d'aquest tipus de llibres. I acabarem la repassada aquesta que fem sempre amb una pel·lícula de Costa Rica, en portem poquetes normalment, perquè no arriben, i és un drama que es diu Memòries d'un cuerpo que arde. Va,
sí, una pel·lícula molt curiosa, dirigida per Antonella Sudassassi Furnis, que ens explica una història de bellesa en ve baixa, de maduresa, i també de sexualitat i pornografia. És una pel·lícula força, força curiosa. Va estar nominada a millor pel·lícula iberoamericana als Goya, i el Festival de Berlín va tenir el Premi del Públic a la secció Panorama, també nominada als Premis Forquers, i ha agradat bastant als festivals, i ara arriba a les sales. És la història de tres dones grans, de 68 a 71 anys, que expliquen la seva percepció de la sexualitat, que era un aspecte de la seva vida que vivien d'una manera repressiva, en una època també complicada, a Costa Rica, i amb el temps, doncs, van parlant de tot allò que no sabien com posar-li paraules en el seu passat, i que ara rememoren aquests records, aquests secrets, aquests anhels, i de forma molt poètica, la pel·li és una construcció poètica i visual bastant interessant, doncs expliquen les seves històries i alhora van deixant a sobre d'un cos d'una dona diverses flors, diverses coses, és aquesta dona del títol, Memòries d'un cuerpo que arde. Una pel·lícula no per tots els públics, però esperem que us agradi.
Va, escoltem-la, un trosset, un castet.
Y siempre viví con mi esposo hasta que él murió. Ese era muy caliente, demasiado caliente.
Teníamos 10 años cuando nos conocimos y nos enamoramos los dos el uno del otro.
pero ninguno le dijo al otro que estaba enamorado.
Jo no sabia que jo era...
Doncs aquest Memòries d'un cuerpo que arde, aquest drama fet a Costa Rica. També s'estrena aquest cap de setmana Paddington, Aventura en la selva, de la Gran Bretanya, una comèdia. Daniela Forever, una pel·lícula de ciència-ficció feta a Espanya, un drama també fet a Espanya, con el Wild Cuello. Tu Color, una d'animació feta al Japó, una comèdia feta als Estats Units, Amor a lo Bestia, i un drama fet a Itàlia que es diu Limonov. Limonov, amb accent a la O i acabat amb F. I el que farem ara és recordar que ara fa uns 40 anys, no, fa uns no, fa 40 anys, fa uns dies, que es va estrenar un mite, una pel·lícula icònica, a mi m'agrada molt, no ho sé, m'agrada més la segona part, ho haig de dir. Es va estrenar als Estats Units a finals del 84, és de la va produir Orion Pictures, i es diu Terminator,
la primera, tot i que molta gent diu que la... Passa com el Padrino, una mica, la Terminator 2, molta gent diu que és millor que la 1.
Per mi, en aquest cas, sí que és millor la 2 de Terminator, i en el cas del Padrino, per mi és millor la 1.
Expliquem algunes curiositats de...
Bueno, és dirigida per James Cameron, sí, amb guió d'ell, i doncs surten el senyor Schwarzenegger, sí, la Linda Hamilton i el Mitchell Bean com a màxims exponents.
Doncs va ser aquest actor que deies, Arnold Schwarzenegger, que va protagonitzar la pel·lícula. Se'n van estudiar d'altres, per això, que segurament ho haguessin fet gairebé tots, diria, millor que ell, perquè és dels pitjors actors de la història del cinema. Van ser, per exemple, Bruce Willis, Matt Dillon...
No. Tu estàs dient...
Carl Russell... De Riz.
Perdó. Sí, Schwarzenegger no va ser la primera opció.
Ah, hi havia sí, d'altres.
En principi, saps l'androide Bishop d'Aliens, sí, al Regreso, del, sí, sí, Lance Henriksen? Doncs sí, es va pensar per ell, però finalment es va optar que no.
Un actor que vaig tenir la sort de conèixer, Lance,
sí,
Henriksen.
Sí, molt bé, dono els records. No, ja, i no, pel paper de Risk, és a dir, el contraposat, el que ve a acabar amb Terminator, sí que, com deies...
Doncs... Tots aquests, no? Bruce Willis, Matt Dillon, Carl Russell, Tommy Lee Jones... Mickey Rourke, Michael O'Keefe, Scott Glenn, Christopher Reeves, Mel Gibson.
I fins i tot...
L'Sting.
L'Sting i Bruce Springsteen.
Sí.
Es va considerar...
Però no.
Tu vés a cantar...
Fes lo teu.
Escolta una cosa, saps que com va sortir la idea de James Cameron? Com idea aquesta pel·lícula?
Somiant, no?
Sí, senyor. Què va somiar?
Doncs el senyor Cameron un dia estava al llit i...
Al llit, no ho saps.
En aquest cas, al llit. I segons va explicar ell en entrevistes, la idea de Terminator...
O sigui, només es pot somiar al llit.
No, però en aquest cas es somiava al llit. Li va venir perquè va tenir un somni d'aquests molts intensos en què se li apropava un esquelet en flames. I a partir d'aquí, doncs, quan es va despertar, a Cameron li va venir la idea d'aquest endoesquelet de Terminator, una imatge que ha fet fortuna i que s'ha repetit mil vegades al cinema, i a poc a poc doncs, va anar mirant com podia fer-ho fins a escriure el guió i rodar la pel·li que avui coneixem tots.
A mi m'agrada molt el que vas a comentar ara, que és quantes paraules diu el Terminator, és a dir, el senyor Schwarzenegger, a la pel·lícula, a la primera pel·lícula.
Té molt pocs diàlegs, de fet és un no és un humà, per tant no parla massa, i en diu concretament 58. Interpreta, recordem, un cíborg assassí que persegueix a la protagonista, Sarah Connor, i en tota la pel·lícula no les hem contat, les han contat uns altres, hi ha 58 paraules que diu, potser la més famosa és aquella de Hasta luego, baby, era, no?
Bueno, això ho diu a la segona.
Hasta la vista.
Però sí que la segona parla molt més, perquè interactua molt més amb el fill de Sarah Connor, i per cert, parlaves de Linda Hamilton, i em sembla que ella no acabava de veure el Schwarzenegger com a protagonista, no?
Tenia bona d'allò. No, ella estava convençuda que no ho faria bé, en fi, no el veia, vaja. Es va mostrar especialment dubtosa de la seva participació a Terminator, fins i tot va arribar a pensar que només era un culturista que intentava ser actor. De fet, no anava massa desencaminat.
No anava gaire... Home, no. Aviam, jo crec que Schwarzenegger doncs, té una extensa filmografia, però sí que és un actor que no el posaria entre els mil millors.
No.
I aquesta pel·lícula, com que tampoc ha de parlar molt i ha de fer aquesta posició, aquesta postura hieràtica, sí, tal, doncs crec que li queda com en ell el dit. No?
Sí. Va ser després governador de Califòrnia, en la demostració
un senyor d'esquerres.
Sí, un senyor progressista.
Molt progressista. I per cert, la pel·lícula, deixa que et digui una cosa, sí, la pel·lícula va ser acusada de plagi. Perquè sí, deien que...
Això passa molt, perquè ja, clar, els sí, arguments són molt semblants, sobretot en el gènere fantàstic. Parlaven d'un... que era similar a un episodi de Más allá del límite, que s'havia escrit l'any 64 i que es titulava Soldier. Era una adaptació d'un conte del 57 que es deia Soldier from Tomorrow. No ho sé, no l'hem vist ni hem llegit el conte.
Que la persona que va fer la denúncia, un tal Harlan Ellison, doncs van arribar a un acord amb Orion Pictures i ben, vinga, va, tia, toma, no molestes i...
James Cameron va dir d'aquest senyor que els acusava de plàgic que era un paràsit que pot besar-me el cul, literalment, són paraules seves.
Doncs aquesta magnífica manera, amb aquesta expressió tan...
és de James Cameron, eh?
Acabem per avui, però marxarem escoltant, doncs què? Què escoltarem? Doncs la banda sonora original de Terminator. Jordi, et deixo amb Terminator.
Fins molt bé, un plaer. Fins la setmana vinent, bon cinema.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.